Òmnium Cultural ha explicat en les últimes hores que la Guàrdia Civil ha estat interrogant dirigents de l'entitat perquè investiga l'acte del 29 de setembre pel sí a la independència a la campanya del referèndum de l'1 d'octubre. Tot plegat quan l'entitat celebra aquest cap de setmana una assemblea a Sabadell que, entre d'altres, ha de renovar la junta de l'entitat a la ciutat. Per parlar de totes aquestes qüestions, podem conversar amb Marcel Mauri, que és vicepresident d'Òmnium Cultural. Molt bon dia i gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bon dia.
Ahir dèiem que feien aquest comunicat des d'Òmnium explicant que la Guàrdia Civil està investigant l'acte del 29 de setembre pel sí. Què els estan demanant o quina informació els estan demanant?
De fet, ni tan sols era un acte pel sí, era un acte que en aquest cas es demanava el fet de poder votar, i van participar partits polítics que clarament defensaven el sí, i altres partits polítics com Esquerra Unida o els Comuns, doncs, que el que demanaven era poder exercir el dret a l'autodeterminació de Catalunya, no? Que era, és aquest gran consens de país. El que bàsicament el que ens demanen és qui ha organitzat l'acte, qui l'ha pagat, i bé, intenten esbrinar algunes qüestions que simplement mirant la pàgina web d'Òmnium o llegint els diaris, doncs les podrien tenir. Per tant, el que intenten, doncs, és crear aquest estat d'opinió com si estiguéssim fent, per convocar un acte tan massiu com va ser aquell, com si estiguéssim fent algun tipus d'il·legalitat, quan l'únic que estan fent era defensar el nostre dret a la llibertat d'expressió i de manifestació.
Demanen també disposar de totes les garanties judicials. Hi ha alguna qüestió que els faci pensar que no les estan tenint?
Evidentment que hi ha unes quantes qüestions que ens fan pensar que no les tenim. Fa gairebé 4 mesos, d'aquí la setmana vinent farà 4 mesos que el nostre president és a la presó. Per tant, com podeu imaginar, moltes garanties doncs no tenim. Però en aquest cas el que ens queixem concretament és el fet que si ja hi ha una causa oberta en el Tribunal Suprem, una altra causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la sala 13, doncs, i per tant són ells els que estan portant la investigació, com és que la Guàrdia Civil doncs és fent unes investigacions en les quals se cita gent de la nostra entitat, en aquest cas doncs, per aixecar la declaració, sense estar encausats ni imputats, i per tant sense poder tenir l'assistència de cap lletrat, que són els advocats que estan portant la causa, no? És en aquest punt en què diem que hi ha indefensió, clarament.
Avui s'han conegut noves filtracions sobre les declaracions al jutjat que han fet doncs, les 4 persones que estan empresonades, també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Hem escoltat aquest matí les paraules del sabadellenc Jordi Cuixart davant del jutge, assegurant que no és possible un referèndum sobre Catalunya que no sigui convocat per Espanya. Quin valor li dona, primer de tot, a les afirmacions que pogués fer Jordi Cuixart davant del jutge?
Nosaltres, davant sobre el que en Jordi o qualsevol altra de les persones que ara mateix porten, com dic, gairebé 4 mesos a la presó, privats de llibertat, privats del fet de poder estar amb les seves famílies, de poder abraçar les persones que estimen, en el cas d'en Jordi Cuixart, el seu fill de pocs mesos, doncs davant d'això, el que hagin dit davant del jutge, doncs ni ho comentem ni ho valorem, perquè el que posem per davant són dues qüestions fonamentals. La primera, com deia, el context en què es fan aquestes declaracions, no? Que és aquesta privació de llibertat, i la segona, que per nosaltres és la més important. Tot el que en Jordi Cuixart, en Jordi Sánchez, el vicepresident Junqueras, en Quim Forn, la presidenta Forcadell, tot el que han hagut de demostrar aquestes persones, ja ho han demostrat amb la seva trajectòria impecable, democràtica, sempre pacífica, i doncs, tirant endavant allò que la ciutadania, una majoria de la ciutadania de Catalunya els ha demanat, no? Aquesta trajectòria els avala, i és per nosaltres l'únic que és important i que cal tenir en compte.
I què li sembla que estiguin sortint aquestes filtracions? Hi veu alguna mà negra al darrere?
Nosaltres ja l'hem explicat en diverses ocasions. En Jordi Cuixart entra a la presó el dia 7 d'octubre. Doncs bé, el dia 12 d'octubre, que és la Festa Nacional d'Espanya, aquell dia, en els corrillos, aquestes trobades informals que fa la premsa a Madrid, amb polítics, en el transcurs d'aquesta Festa Nacional, alguns polítics del govern espanyol doncs, ja anaven comentant amb els periodistes que en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart entrarien a la presó. I, de fet, el mateix dia 16 d'octubre a la tarda, quan abans que la jutgessa de l'Audiència Nacional dictaminés que havien d'entrar a presó, ja ens havia arribat per moltes fonts diverses periodístiques que entrarien a la presó. De la mateixa manera que, quan al principi de desembre es van denegar la llibertat d'ells quatre, i en canvi van poder sortir la resta de consellers i conselleres, també va ser a través de filtracions periodístiques quan el dia abans, el diumenge a la tarda, van saber que s'escadarien a la presó. Per tant, això és una pràctica que lamentablement és habitual, que demostra aquesta poca separació de poders, que també la veiem quan la vicepresidenta del govern espanyol agafa i diu que hem escapçat el moviment independentista, com si fos ella la persona doncs, que domina la fiscalia, que afina la fiscalia i que decideix qui ha d'anar a la presó o qui ha de deixar d'anar a la presó. Això, malauradament, ja no ens deixa de sorprendre, no? Perquè veiem en aquest cas doncs, el Partit Popular, el govern d'Espanya, que té aquesta poca representació a Catalunya, doncs aquest partit que és el partit més corrupte d'Europa i que ja hem vist en sobrades ocasions quin concepte té de la separació de poders.
Quin paper creu que pot tenir de cara al procediment judicial el posicionament que en els últims dies ha fet Amnistia Internacional respecte a demanar la llibertat, especialment de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez?
De fet, en aquest sentit, m'agradaria recordar que Amnistia Internacional no ha dit res més que el que ja va dir fa uns mesos, quan en Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó. Clar que en aquell moment els mitjans de comunicació espanyols van poder posar el focus en el fet que Amnistia Internacional no podia dir que eren presos de consciència o presos polítics, perquè la seva pròpia dinàmica interna fa que ells no es pronunciïn sobre presos polítics dins d'un país en el qual ells tenen, no? En aquest cas, Amnistia Internacional Espanya no es pronuncia sobre si són presos de consciència o polítics en la mesura en què estan dins l'estat espanyol. Doncs bé, ells ja van dir en aquell moment que els semblava que els càrrecs de sedició i de rebel·lió no eren acceptables, no eren de rebut en aquest cas, i que per tant calia deixar-los anar immediatament, i el que han fet ara és corroborar aquesta posició que, insisteixo, que fa un parell o tres de mesos ja van expressar.
Anem una mica al dia a dia d'Òmnium, però abans sí que li voldria preguntar quina mena de relació tenen a dia d'avui amb Jordi Cuixart. Poden parlar per temes de l'organització o per temes ja personals?
A veure, amb en Jordi, evidentment, hi tenim una relació que és molt menys de la que ens agradaria. És evident que està privat de llibertat, llavors el que fem és a través de cartes, a través doncs, de la seva família i a través doncs, dels advocats, intentar doncs, copsar com està, intentar veure doncs, quin és el seu pensament. No? En Jordi està molt actiu, en Jordi està molt connectat a tot el que està passant i està doncs, amb una fermesa i una dignitat que és digna d'admirar, no? Una persona que porta ja tant de temps a la presó i ja sap quant de temps li pot durar. És evident que la presó no només priva de llibertat a la persona que està doncs, entre reixes, sinó que a més vulnera els drets de la seva família, de la seva dona, dels seus fills, dels seus pares, de la gent que l'estima, no? Intenta aïllar-lo. I en Jordi explica que gràcies a les cartes, gràcies a tot aquest suport que rep de la gent, doncs l'han intentat aïllar i, en canvi, el que han fet és encara sentir-lo més proper a tantes i tantíssimes persones que cada dia li mostren el seu efecte. I això per ell doncs, és una força que el permet doncs, seguir endavant amb el cap ben alt.
Anem a Òmnium Sabadell. Aquest cap de setmana tenen prevista doncs, una assemblea anual de les que es fan habitualment. Però li volia preguntar, abans d'entrar en els detalls de l'assemblea, quin paper té Òmnium Sabadell dins d'Òmnium Cultural a dia d'avui?
Òmnium Sabadell és una de les seus més antigues de l'entitat. Ara mateix Òmnium té més de 40 seus territorials arreu de Catalunya, però quan no hi havia seus territorials gairebé, fa més de 40 anys doncs, a Sabadell ja hi havia un nucli d'Òmnium que ha estat sempre molt potent, que ha marcat molt les línies generals també de l'entitat, molt participatiu també en la definició de la línia política que cal seguir des d'Òmnium, i a més doncs, Sabadell i Òmnium han tingut sempre una relació molt especial, no? La Muriel Casals, l'estimada Muriel, doncs, era una persona molt vinculada a Sabadell, que hi havia viscut, la seva família, doncs, hi vivia i encara hi viu, i evidentment en Jordi Cuixart doncs, és una persona també que ha viscut a Sabadell, que s'estima molt aquesta ciutat i que per tant aquesta relació doncs, tan estreta no?, entre l'entitat i Sabadell. A banda que Sabadell també és un dels llocs on hi tenim més socis, eh? En aquests moments doncs, ja superem, sembla que són més de 4.500 socis que tenim en aquesta seu territorial, que un fet que la converteix en una de les seus amb un nombre d'associats més importants de l'entitat.
Quin és l'estat de salut, per tant, d'Òmnium a Sabadell? És a dir, el que li volia preguntar amb això és, el procés ha ajudat a l'entitat o l'ha desviat una mica dels seus objectius?
L'entitat segueix tenint els mateixos objectius pel qual va ser fundada. Òmnium és una entitat fundada enmig del franquisme l'any 61, llavors agafant els versos d'Espriu, diríem que es va fundar per salvar els mots, i ara el que diem és que hem de seguir salvant els mots, però a la vegada també hem de salvar els drets nacionals, col·lectius, individuals. I l'únic que ha fet l'entitat en aquests darrers anys ha estat intentar llegir allò que passava al país. Som una entitat que no, en els estatuts no apareix enlloc que siguem independentista o autonomista o federalista, no diu res d'això, però sí que des de la consciència que per poder seguir treballant per la llengua, per la cultura, pel país, per la cohesió social, per l'educació, aquests grans consensos de país que són els valors fonamentals de la nostra entitat, doncs arribem a la consciència fa uns quants anys que només amb un estat propi podrem tirar endavant això. Això ho dèiem l'any 2010, 2011, 2012, no? Des de la consciència que l'estat espanyol no volia reconèixer aquesta realitat plurinacional, plurilingüística de l'Estat. Ara hi afegim, a més, que si llavors teníem un estat en contra, ara mateix ens sentim indefensos davant d'un estat que clarament veiem com vulnera els nostres drets, no ja dels independentistes, sinó de qualsevol persona demòcrata, no? Que evidentment no tenim els nostres drets garantits quan veiem que hi ha persones a la presó o persones que són investigades per delicte d'odi simplement per posar-se un nas de pallasso. Veiem aquests disbarats que realment confirmen que ara mateix vivim un retrocés molt, molt, molt important i molt greu de drets individuals i col·lectius a l'Estat espanyol, i per això Òmnium segueix fidel a allò que ha fet sempre, que ha estat posar-se al servei de la ciutadania de Catalunya, i això vol dir el servei del nostre país, i en aquests moments estar al servei del nostre país vol dir defensar aquests drets lingüístics, culturals, però també aquests drets col·lectius, aquests drets nacionals.
Un dels temes destacats de l'Assemblea és el canvi en la presidència de l'entitat a la ciutat de Sabadell. És un procediment habitual, arribat a un procés, o és Montserrat Mateu que ha decidit deixar una mica el càrrec de banda?
És un procediment habitual. Òmnium és una entitat que renova cada 4 anys les seves juntes i presidències, i Montserrat Mateu, doncs, després d'un període que ha aconseguit no només estabilitzar l'entitat a Sabadell, sinó projectar-la i incrementar de forma molt important els socis, doncs ara mateix decideix passar el relleu a una altra dona, en cas de la Teresa Mira. A veure si això confirma també que Òmnium, ho diem, Òmnium és una entitat on el paper de les dones ja des de l'època de Muriel és molt important, i és que Sabadell també ho ha estat sempre, és la tercera presidenta consecutiva que té l'entitat aquí a Sabadell, uh-huh. I això ens enorgulleix, ens fa sentir també que és una entitat viva, que és una entitat que sap renovar, és una entitat que sap donar aquests relleus en moments importants també, i que que en aquests moments que ser d'Òmnium sempre ha estat una responsabilitat i sempre ha estat un honor poder estar al capdavant d'aquesta entitat, doncs, a nivell nacional o a Sabadell, i ara, a més, doncs, també és un compromís molt, molt important, perquè és evident que quan estem veient que som una entitat, doncs, que tenim el president a la presó, que la Guàrdia Civil entra a les nostres seus, cosa que no havia passat mai a la nostra història, o fins i tot que porten membres de la nostra junta a declarar, doncs imagineu-vos el valor, no? I per tant, l'agraïment infinit cap a les persones que es posen al capdavant de l'entitat o les persones que hi han estat durant aquests anys.
A nivell de Sabadell, quins han de ser els objectius que ha de treballar Òmnium en els pròxims anys?
Bé, jo crec que això, evidentment, segur que ho expliquem molt millor a les companyes d'aquí a Sabadell, però jo crec que aquí s'ha fet una feina molt important, i així el creixement de socis ho confirma, de fer molta xarxa amb la resta d'entitats de tots els barris de la ciutat, i també a la vegada un repte que tenim ara a tot el país i que Òmnium ens el fixem, i en ciutats com Sabadell ens creiem que és imprescindible, que és el fet d'escoltar-nos, no? I per això l'Assemblea es diu així, escoltem-nos. Escoltar-nos no només entre nosaltres, sinó tenir que tenim aquests deures com a societat, que davant d'aquells que ens volen dividits, davant d'aquells que volen que el país s'esquinci, es divideixi en dues parts, doncs Òmnium és una entitat que això li preocupa moltíssim, que sempre ha treballat molt per la cohesió social, per la cohesió civil del nostre país, per seguir sent un sol poble, i en ciutats com Sabadell això encara pren una rellevància més especial, no? I per tant, els objectius que té l'entitat també a Sabadell són precisament aquests, no? Ser presents allà on potser no hi hem estat amb tota la força que caldria, no per anar a predicar ni per anar a evangelitzar, no, sinó per anar a compartir, per anar a escoltar-nos. No volem eixamplar ni convèncer ningú, el que volem és escoltar a tots els nostres veïns i veïnes, a parlar, a explicar quin projecte de país té cadascú, i a partir d'aquí seguir-lo construint plegat amb aquests grans consensos que han caracteritzat sempre el nostre país i que a més s'expliquen molt bé en aquestes grans ciutats com Sabadell, no? Que on persones d'orígens molt diversos s'han unit pel progrés social de la ciutat i del nostre país.
Per tant, seguir apostant també per aquesta alma mater d'Òmnium, no? Que és defensar la llengua catalana.
Sí, evident, eh? Òmnium té en el seu ADN la defensa de la nostra llengua, però no una defensa basada en la imposició, sinó en la consciència que el català ha d'exercir, pot exercir, ha exercit durant tots aquests anys un element, doncs, una pedra fonamental des d'on edificar aquesta cohesió social i des del respecte més absolut cap a totes les altres llengües que hi ha al país i sobretot cap a una altra llengua que no només és molt estimada, sinó que és la llengua familiar de tants i tants catalans, com és la llengua castellana, no? Que forma part del patrimoni del nostre país. Perquè, a més, el nostre és un projecte que no exclou res ni ningú. És un projecte que reconeix la diversitat lingüística i cultural del nostre país, perquè entenem que això és una riquesa, no? I no una amenaça, com sempre s'ha vist des d'Espanya. Al contrari, no? Aquí, per això, precisament per això volem una república, on la llengua catalana tingui un paper fonamental, però a la vegada els drets, no només els drets, sinó la cultura que s'expressa en llengua castellana també sigui un pilar doncs, tan important, una república on la cultura, on l'educació, on els drets socials, els drets nacionals, els drets bàsics que ara són, en són conculcats, doncs formin part de l'estructura bàsica d'aquest país més lliure i just que volem construir.
Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.